Aquest juliol us oferim l'espai Fragments d'estiu, amb un resum dels millors moments de la temporada a Constantí Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Fragments d'estiu, un resum dels millors moments de la temporada a Constantí Ràdio.
El Centre d'Esports Constantí posarà el punt i final a la temporada 2018-2019 amb una nova edició de la Nit del Futbol que es farà el dissabte 29 de juny al Camp de Futbol Municipal de la Coma, la gran festa de final de temporada que arriba aquest any a la seva 20a edició i que tornarà a reunir un any més els jugadors que integren tots els equips del planter, entrenadors, col·laboradors, familiars, amics, socis i simpatitzants. Tenim en línia avui el president del Centre d'Esports Constantí per parlar-nos d'aquesta 20a edició de la Nit del Futbol. Òscar Soler, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Gràcies per acompanyar-nos, Òscar. Com dèiem, a les portes d'aquesta 20a edició de la Nit del Futbol, parlem de 20 edicions. Crec que hi ha canvis en el format d'aquesta nit, tot i que a grans trets serà una mica la línia habitual. Però no sé si pel fet de ser la 20a edició hi haurà algun acte especial en aquesta nit del futbol.
No, realment per ser una edició amb un número així rodó no tenim previst res especial. Especial va ser l'anterior edició que s'haurà durant la cloenda dels 50 aniversari. En aquesta tornem al format habitual que teníem de la nit del futbol. Un sopar, l'única novetat és que aquest any serà sopar amb motxilla i després, doncs, el típic, una mica de coca i cava, l'entrega de premis i la festa final amb música.
Mm-hmm. Com bé dius, l'any passat vau celebrar d'una manera especial aquesta nit del futbol perquè, com dius, coincidia amb els actes del 50è aniversari, era l'acte que posava la cloenda. Aquest any, doncs, amb aquesta novetat del sopar de motxilla, crec que encara, Òscar, hi ha la possibilitat de que la gent es pugui inscriure fins demà dijous, eh?
Sí, fins demà dijous els nens i els jugadors poden passar a buscar els seus tiquets. Ells els tenen de forma gratuïta. Són els tiquets que et donen, que una vegada allà et donarem una ampolla de cava, en el cas dels nens, doncs, un refresc i un tall de coca. Per vindre al sopar no requerim inscripció. Nosaltres deixarem preparat més o menys la gent que habitualment ve al sopar, però sí que si volen això, l'ampolla de cava i la coca, sí que han de vindre a buscar el tiquet abans per nosaltres poder tenir una previsió. Em sembla que és, sí, fins al dia 21 em sembla que vam posar data límit més que res per nosaltres tenir una previsió de compra també.
Aquesta nit del futbol que ve a ser, com diem cada any, la gran festa de final de temporada, aquest acte en què, doncs, de marcat caràcter festiu, familiar, una mica, doncs, la posada de llarg del que són tota la família del Centre d'Esports Constantí i també una manera de fer balanç de la temporada, sobretot pel que fa a tots els equips del futbol base. President, en aquest sentit hem de dir que aquesta temporada a grans trets podem fer una gran valoració del que ha estat els campionats dels equips del futbol base.
Sí, el que referies a la nit del futbol és la cloenda de temporada, és una cloenda més social. La cloenda esportiva potser la vam fer el cap de setmana passat amb els tornejos. I seguint ja amb el tema esportiu, el balanç del futbol base realment és extraordinari. Ahir estava repassant les classificacions finals de tots els equips i tota la base de futbol 7, excepte un equip, l'Alevi B, que era el més justet i tampoc ha fet una mala temporada, però tots els equips han quedat a les posicions altes. La pitjor classificació em sembla que ha sigut un 6è de l'Alevi. Tots han estat allà, el Benjamí B ha pujat, el Benjamí A ha quedat tercer, l'infantil tercer també, el quedat cinquè. on hem estat una mica més justos és a futbol 11 ja més grans, a partir de juvenils i tal, que la cosa no ha anat tan bé. Però el que són els petits, la base més petita, ha sigut realment un any extraordinari. I coronat i amb la cirereta de l'ascens a primera divisió d'un dels penjaments.
Com bé dius, aquesta ha estat, sens dubte, la gran notícia de la temporada esportiva pel que fa al futbol base del Centre Esports Constantí, aquest ascens a categoria que ha aconseguit el Benjamí amb aquest ascens a primera territorial després de quedar en segon lloc a la seva lliga. Sens dubte, és el reflex més important del que és doncs, el treball de base que des de fa anys es fa al club. L'any passat recordo que no hi va haver cap equip que quedés campió ni que aconseguís l'ascens. Aquest any, com dius, la cirereta ha estat aquest ascens del Benjamí. Bé, tot i que ara repassarem també la resta d'equips perquè, com bé deies, doncs tenim, si no m'equivoco, dos tercers llocs, un cinquè lloc del cadet, vull dir que una temporada rodona pel que fa al futbol base.
Sí, sí, la veritat és que molt contents. La cosa esportivament ha anat bé i també els nens crec que han disfrutat molt i no han tingut cap problema ni esportiu ni extraesportiu. Ha sigut una temporada bastant, bastant tranquil·leta i amb gran èxit esportiu. Com bé dius, l'any passat no vam tindre cap campió i cap ascens. Aquest any tornem a recuperar equips de primera divisió. Vam arribar a terminar 3, però amb la quantitat de nens que tenim i l'estructura que tenim ara al club, és difícil. És difícil pujar un equip a primera i mantenir-lo. Més que res per la competència, no?, que tenim al voltant de clubs més grans, escoles de futbol més grans, més poderoses, que treballen molt el tema dels fitxatges. És realment sorprenent de la manera que treballen, no? O sigui, aquest any s'han trobat un cas de que dos clubs han anat a casa dels pares del jugador a buscar-lo per emportar-se'l per l'any que ve. Clar, nosaltres no ni ens agrada això ni és la nostra manera de treballar. Nosaltres treballem amb la gent del poble o la gent que vol vindre a treballar al club i que estan a gust i tractes-los bé. No, nosaltres no anirem a buscar ningú a casa.
Sorprèn, no?, aquesta política de molts clubs de la província, que ens consta, com ara explica l'Òscar, que fan aquest tipus d'accions, no?, per fer fitxatges en categories, doncs, com dèiem, no?, de futbol base, encara doncs, en plena etapa formativa dels jugadors. Des de fa anys aquí, Òscar, hem comentat, no?, la línia de treball que es fa sobretot potenciant tot el que és l'estructura del futbol base del club, amb una molt bona feina que s'està fent al club des de fa molts anys, i suposo que l'objectiu seria doncs, que algun dia aquests jugadors que s'han format aquí a la base del club doncs, puguin arribar a formar part del primer equip, però com dius, pel camí hi ha moltes circumstàncies que això ho dificulten.
Sí, el camí és llarg, o sigui, són molts anys des que comences a haver vist fins que arribes a la tercera catalana. Són molts, molts anys de futbol i passa això que a vegades algun nen destaca i el venen a buscar d'un altre equip, li prometen moltes coses, després veus que acaben tornant. S'ha donat molts casos de jugadors que han destacat molt, jo que sé, un Benjamí, han marxat i després quan són cadets juvenils veus que tornen a trucar a la porta del club. I com nosaltres sempre tenim les portes obertes, i si t'has portat bé amb el club no hi ha cap problema. O sigui, nosaltres facilitem la sortida, si és per millorar, intentem parlar amb els pares, explicar-los què es poden trobar, i després la porta d'entrada també està oberta, i més si és algú del poble i un exjugador. O sigui, nosaltres treballem en aquest sentit, portes obertes, entrada i sortida sempre que no hagis fet alguna malifeta al club. I jo crec que aquesta és la nostra filosofia de treball. Jo crec que és una filosofia encertada. Per ara ens ha donat bons resultats. És difícil arribar al primer equip perquè molts jugadors, sobretot ja en època de cadet, juvenil, hi ha molts nens que ja o es cansen del futbol o troben una altra alternativa o es desmotiven. Però això passa a tot arreu, no només passa a Constantí. Tu trobes equips o clubs de molt de nom que veus jugadors que que acaben cremats i que en juvenil ja ho deixen.
En aquest sentit, aquestes dues categories que ara comentaves, no? El cadet juvenil, m'imagino que són les que costen més de mantenir. Fins i tot crec que en alguna de les últimes temporades no heu pogut mantenir alguna d'aquestes categories. Per això crec que és un èxit que encara a dia d'avui podem dir que el Constantí tingui un cadet i un juvenil.
Sí, sí, realment, així és com dius. Cadet i juvenil són les categories més difícils de mantenir. Si hi ha un any que no la pots fer, costa molt tornar a muntar un equip. Nosaltres hem tingut la sort de que hi ha hagut anys que no hem pogut fer-los i després ho hem pogut recuperar. Ara sembla que les tenim bastant consolidades i el que ve per sota sembla que seguirà i podrem muntar un bon cadet. I inclús us puc avançar que em sembla que el cadet de l'any que ve del Constantí serà un cadet molt, molt potent i el juvenil també té la continuïtat assegurada. El nostre objectiu és això, és tenir totes les categories i poder donar servei o donar això, que puguin jugar tots els nens de totes les edats de Constantí.
Heu fet ja balanç extensament, àmpliament, del que ha estat la temporada del primer equip, però hi ha un canvi d'etapa, hi ha un relleu important en el primer equip del Centre Esports Constantí, es dona per finalitzada l'etapa Cesplo amb aquestes dues temporades i amb aquest regust una mica amarg del que ha estat aquest any tan complicat que ha viscut el primer equip. Ja ho heu comentat, hem escoltat fins i tot també el nou entrenador que passava aquest dilluns pel fora de joc, però suposo que il·lusionats, Òscar, no? De cara a aquesta nova etapa que comença el primer equip, escoltant una mica el que deia l'entrenador, la filosofia de treball que ell doncs, sembla que té molt clara. No sé si ens hem d'il·lusionar o hem de ser prudents amb el primer equip, perquè això ja saps que és complicat.
Sí, a veure, il·lusionats perquè s'estrena, o sigui, és quan estrenes alguna cosa o tens una cosa nova, tens la il·lusió de veure com t'anirà i tal, però sota prudència perquè tenim l'exemple d'aquest any, que hi havia comentaris de no, lluitarem per la promoció i estarem allà dalt i que hi ha pocs equips superiors a l'altres, però bueno, pues mira, pues hem patit i hem patit quasi com mai. O sigui, hem estat molt, molt, molt a prop d'estar allí en posicions de descens. Que després, com ha anat tot, al final, doncs mira, no calia patir tant, però bueno, no havíem de dependre de ningú més. I aquesta nova etapa és un canvi d'entrenador, és un canvi de filosofia de joc, que la plantilla renovarà bastant, i no tant perquè ell doni baixes o no compti amb gent, sinó inclús per jugadors que voluntàriament han dit que no volen continuar. Però amb prudència. Sempre que s'han aconseguit èxits aquí al club, hem partit d'una situació de que no ens posàvem un objectiu molt alt. L'any de l'ascens, que aquesta temporada fa 20 anys ja de l'ascens. Recordo que aquella temporada no hi havia cap objectiu, no hi era l'objectiu de pujar. S'hi van trobar. Hi havia un bon grup, s'està treballant bé i de sobte es van trobar que faltaven poques jornades per acabar i estàvem allà en posició de poder pujar i van lluitar-ho. Per això, anem a veure com comença aquest projecte, que es consolidi, que treballin tranquils, que no els hi posem cap pressió. I si quedan dues jornades, doncs estem allà a prop, doncs vinga, doncs fem l'última esprintada.
Pel que apuntes, hi haurà bastants canvis, a la primera plantilla?
Sí, sí, sembla que bueno, bastants canvis. A veure, em sembla que Paco va comentar que més o menys la meitat es quedava. Per un projecte nou són molts canvis, són pocs, no ho sé. Són uns quants canvis, la veritat. Uns quants canvis, mitja de plantilla i a portar mitja plantilla nova. Sí, és una renovació. També he marcat per un canvi d'entrenador. Aquí la regional és molt diferent del futbol professional. Aquí la regional fitxes un entrenador i aquest entrenador porta el seu grupet de jugadors. Quan penses en un entrenador, no penses tant en com juga i l'entrenador t'encarrega uns fitxatges a tu, sinó és l'entrenador que ja té el seu grupet de jugadors que van amb ell. I això és el que valorem més. En Paco hem valorat això, la seva experiència, la coneixença del futbol regional i que ell té una cartera de jugadors afins amb ell que pot portar i que poden aportar qualitat a la plantilla.
Lligat al que apuntàvem abans, no sé si hi haurà alguna incorporació, de, per exemple, del juvenil al primer equip, algun jugador que pugi al primer equip.
Sí, ell farà la temporada amb tres juvenils. Jo els he dit que vol que facin la temporada amb ell, i aquests tres juvenils segurament que estaran alternant a primer equip i juvenil. Alguns més que altres. Ara a final de temporada sempre hi anaven dos de convocats i un d'ells sempre era titular, en Cesplo. Paco, aquest jugador, el David Valverde, li va agradar molt i segurament que se'l quedi per fer ja tota la temporada, però bueno, això ja decidirà ell.
Sí. Qüestions tècniques, ja.
Sí, sí, els fitxatges, però jo per les sensacions que tinc, ja, no? Mm. No és perquè jo li digui que s'hagi de quedar ni res, o sigui, la sensació que tinc és que possiblement d'aquests tres, almenys un, és possible que tingui molts minuts al primer equip. Mm.
Molt bé, tindrem temps, evidentment, d'analitzar la pretemporada i de parlar de com comença tot aquest projecte que encapçala el Paco Padilla al capdavant del primer equip del Centre Esports Constantí. Però tornant una mica al que comentàvem del futbol base, com has apuntat abans, Òscar, aquest passat cap de setmana fèieu la cloenda del que és esportivament l'any o la temporada amb aquests tornejos de futbol base i veterans i femení, i també durant aquest mes de juny heu fet les jornades de portes obertes, que no sé quina valoració feu, com han anat?
Sí, les portes obertes han anat bé. Sobretot han anat bé als extrems, diguéssim, no? Mm-hmm. Del juvenil han aparegut 4 o 5 jugadors. Realment jo no m'ho esperava, però bueno, han aparegut 4 o 5 jugadors i l'entrenador m'ha dit que molt bona pinta i que molt bé. De alevins, benjamins, cadets, aquí ja no, em sembla que un o dos jugadors nous, i de babies sí que han vingut, em sembla que fins a 5 o 6, que ja ens va bé. Els babies, els més petitets, els de 4 anyets, i molts pares han acostat als seus fills, que potser els hi demanaven jugar a futbol i em van deixar provar, i realment que molt, molt contents de veure nens i inclús alguna nena molt, molt petita jugant a futbol i entrenant i passant-s'ho bé i acabar l'entrenament i dir, escolta'm, i quan tornem a entrenar? Això la veritat és que es dona molta alegria, no? Perquè veiem que per sota hi ha voluntat, o sigui, hi ha afició pel futbol i els nens almenys baixen i s'ho passen de conya. Mm.
Molt bé, doncs aquest proper dissabte, 29 de juny, tindrà lloc aquesta 20a edició de la Nit del Futbol, la gran festa de final de temporada. Com és habitual, hi haurà aquest homenatge a tots els equips que integren el club, l'entrega de premis i distincions a tots els jugadors, als entrenadors i cos tècnic, i també, doncs, evidentment, doncs, amb la festa final que hi haurà al municipal de la Coma. No sé si de cara a la temporada que ve encara és aviat, Òscar, perquè o sabeu ja el nombre d'equips que tindreu, si tindreu representació en totes les categories?
Sí, totes les categories sí. És possible, la previsió ara mateix és que hi hagi un menys. O sigui, que el Benjamí no surti en dos equips, sinó que en surti un de sol.
Que serà el que jugarà a primera, eh?
El que jugarà a primera divisió. Esperarem, perquè l'any passat tampoc teníem previsió i al final vam tindre que fer-ne dos, perquè van aparèixer 5 jugadors de cop a última hora. Sí. La previsió ara mateix, amb el que hi ha ara al club, surt un Benjamí menys. Uh-huh. O sigui, en lloc de 13 equips al club serien 12. Uh-huh. Però bueno, aquesta és la previsió ara mateix.
Hi pot haver canvis, eh?
Sí. I acostumen a haver-hi, acostumen, perquè a vegades preveus d'alguna categoria que no en tindràs i te surten dos, o una que anava sobrat i que la cosa va més justa. A previsió ara mateix són 12 amb un Benjamí menys.
Molt bé, doncs estarem pendents de com queda la configuració final del planter i de l'estructura del futbol formatiu al Centre Esports Constantí de cara a aquesta propera temporada. El que hem de dir és que aquest dissabte 29 de juny el Municipal de la Coma acollirà aquesta 20a edició de la Nit del Futbol. amb la que es posarà el punt final a la temporada 2018-2019. Avui n'hem parlat amb el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler, a qui li volem agrair que ens hagi acompanyat i també, evidentment, felicitar-lo per la bona tasca que ha fet el futbol base, com dèiem, amb aquest ascens de categoria del Benjamí, que ha pujat a primera divisió després de quedar segon classificat amb una brillantíssima temporada, i també amb la resta d'equips del planter que han signat grans temporades. Òscar Soler, president del Centre Esports Constantí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada i fins ben aviat, que vagi molt bé.
Fins aviat, moltes gràcies.
Fragments d'estiu. Un resum dels millors moments de la temporada a Constantí Ràdio.
I en aquest últim magazín, en aquest últim un dia més de la temporada abans del parèntesi d'estiu, tenim avui a l'apartat de l'entrevista una entrevista molt especial. Avui ens acompanya l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, prenia possessió novament del càrrec el passat dissabte 15 de juny en el ple de constitució del nou consistori municipal, i avui hem volgut convidar-lo en aquest últim programa de la temporada. Alcalde Òscar Sánchez, què tal?
Bon dia, molt bé. Agraït d'estar un altre cop aquí amb vosaltres i de poder explicar, no?, molts temes del municipi a tots els oients. Així que un plaer.
Doncs hem aprofitat avui aquest últim programa de la temporada, ara que ja novament i oficialment l'alcalde ja ha pres possessió del seu càrrec, per convidar-lo i, abans que res, felicitar-lo per aquesta nova elecció. Alcalde, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
I parlem en primer lloc, perquè des de l'entrevista prèvia a les eleccions no havíem tingut l'oportunitat de parlar amb l'alcalde, d'aquests resultats, no?, d'aquesta àmplia majoria que el Partit dels Socialistes obtenia aquestes eleccions del passat 26 de maig, aquests 1.472 vots que representaven més del 58% dels vots d'aquestes municipals a Constantí, i aquests nou regidors. Alcalde, jo crec que ni els més optimistes podien esperar-se aquests resultats.
Sí, la veritat que sabíem que aniria bé, perquè durant aquest mandat hem fet moltíssima feina i, a més, ben feta, i per això ja oloram que aniria bé, no? Però, clar, aquesta pujada tan important i tan rotunda, pues, la veritat que no l'esperàvem, no? Però, bueno, així el poble ha parlat, no? Ha parlat a les urnes, parla al carrer, i ens ha donat aquesta confiança per tal de que nosaltres portem a terme el projecte que ja vam començar fa 4 anys, no? Sí que contents, molt, molt satisfets, perquè veus que la gent reconeix la feina feta, i bé, doncs, esperar això, no?, que continuem en la mateixa línia i parlant amb tothom i intentant tirar els projectes endavant comptant amb tothom, i bé, destacar, doncs, això, no?, doncs, també el vot favorable, no?, de la resta de grups municipals a la meva, bueno, l'abstenció d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, i pues, que és un pas de confiança, no?, també, i així ho entenem nosaltres, que ha de ser un mandat, encara que sigui amb majoria absoluta, amb una immensa majoria de gent que ens ha donat la seva confiança, pues, que continuï sent un mandat també amb la resta de grups municipals, no?, constructiu i amb ganes de sumar entre tots.
Ara parlarem també d'aquest ple d'investidura, aquest ple de constitució del nou consistori, però per tancar ja el capítol del que és la valoració dels resultats electorals, ho deia l'alcalde, no?, el poble va parlar, però com interpreta aquesta confiança tan majoritària i tan abassegadora per part dels constantinencs i constantinenques?
Bueno, bàsicament per tres aspectes, no? El primer, doncs, hem triplicat la inversió per habitant. Des del primer dia que vam entrar ja vam fer la planificació del Constantí que volíem en un futur i tot el que era superurgent fer-ho, i així vam fer, no? Per un altre costat, doncs, som gent que estem sempre al carrer, involucrats amb les entitats, amb tots els actes, i cada dia al carrer, no?, parlava amb tothom per intentar solucionar els problemes i millorar la vida de la gent. I el tercer és que, a més de tot això, de la inversió i de la proximitat amb la gent, doncs, que hem fet una molt bona gestió econòmica de l'Ajuntament. I tot això, doncs, lògicament, té aquest resultat, aquest fruit, que és un resultat històric, no?, que mai s'havia donat aquí a Constantí, i tant en vots com en regidors, no? I a més, quan ens presentàvem sis candidatures, no? Que antigament, si fa anys, pues, sí. Hi havia menys candidatures i potser era més senzill pues, poder arribar a unes cotes més altes de número de vots. Però la veritat que sorprès, no? Sorprès per aquest gran i magnífic resultat. Hi ha molta il·lusió, hi ha moltes ganes, hi ha molta responsabilitat per tal de portar a terme pues, els grans projectes que volem fer, no? Com és el carrer Sant Pere, com és la sala de vetlles, la piscina climatitzada, que de fet ahir mateix ja vam començar a treballar amb el secretari, l'interventor i els tècnics per tal de planificar ja aquest gran projecte.
Per tant, això ja s'ha posat fil a l'agulla. Aquest era un dels grans projectes que estaven inclosos en el projecte, en el programa de la candidatura del Partit dels Socialistes, i sembla que ja, doncs, ja des del minut 1, diríem, del nou mandat, ja s'ha posat a treballar en aquest gran projecte. Tornant una mica al que dèiem al ple d'investidura, hi ha un detall significatiu que l'ha comentat l'alcalde i que també, d'alguna manera, no sé si serà la tònica del que serà aquest mandat. Evidentment, amb aquests nous regidors, el PSC té una àmplia majoria en el plenari municipal, però hi ha aquest detall significatiu, no?, que les dues formacions restants que han obtingut representació al ple, com són Compromís per Constantí, que té 3 regidors, i Junts per Constantí, que en té 1, en aquest ple de Constitució i en el ple d'investidura no van presentar candidat per l'elecció a l'alcaldia, es van abstenir perquè interpreten que els resultats que hi va haver a les eleccions doncs, donen aquesta majoria clara i per l'elecció a l'alcaldia. En aquest sentit, ho lligo amb algunes paraules que es van pronunciar per part dels 3 caps de llista, en aquest cas l'alcalde, que ja ho ha dit, que va dir també textualment que governaria amb la mà estesa a tots els grups municipals, i aquesta és una demanda també que van fer, no?, els altres caps de llista, tant la Sílvia Puerto de Compromís per Constantí com el Josep Maria Franquès de Junts per Constantí, que demanaven a l'equip de govern més comunicació amb l'oposició i amb la ciutadania, i apel·laven al diàleg entre govern i oposició a l'hora de prendre decisions de poble. No sé si ara que doncs, també d'alguna manera s'ha reduït el nombre de formacions que hi ha al ple, això també facilitarà que hi hagi una comunicació més, no sé si dir-li més constructiva, amb l'oposició a l'hora de prendre aquestes grans decisions.
Sí, nosaltres ja amb el mandat anterior, lògicament, crec recordar així de memòria que ja vam fer també record de plens amb el mandat anterior, no? i de juntes de govern, o sigui, més transparents i més comunicatius, sí que es pot ser, perquè sempre es pot millorar i sempre s'ha de millorar, però vam augmentar el nivell respecte a l'anterior mandat. I amb aquesta línia volem continuar amb aquest, no? Sempre que sigui pues, des dels altres grups municipals pues, tinguem una percepció pues, constructiva i de sumar i de portar projectes, i lògicament nosaltres, si és un projecte o una proposta positiva per Constantí, no tindrem cap problema, al revés, agraïts de que facin una proposta en positiu per tal de millorar, no? I l'acollirem com si fos nostra. Bueno, i així els hi vam fer saber amb les reunions que vam tindre ja anteriors al ple d'investidura, no? Que comptàvem amb ells, per exemple, pel tema d'equipaments, per tal de consensuar els grans equipaments, que bàsicament durant la campanya dèiem tots el mateix, no? Pues el tanatori, la carrer Sant Pere, i simplement són detalls que estic segur que entre tots els podem llimar i aconseguir executar-los.
Una de les intencions de l'equip de govern és crear aquestes comissions, no?, integrades per representants de tots els grups municipals, en referència, per exemple, al que dèiem, no?, el tema d'equipaments. Ja es va crear, si no m'equivoco, una comissió amb el tema del contracte de l'aigua, no?, que també és un dels temes que s'ha de desencallar a curt termini, el tema dels serveis de neteja i la recollida de la brossa. M'imagino també que aquesta serà la línia, no?, crear aquest tipus de comissions en què hi hagi representants de tots els grups municipals.
Correcte. Inclús estem pensant també de... Bueno, hem d'anar pas a pas, no?, perquè són temes, els que has anomenat ara, molt, molt complexos, com és l'aigua o el contracte de la brossa, els dos contractes més importants que té l'Ajuntament, que feia molts anys que no es tocaven i que nosaltres allà amb aquest mandat vam començar a tocar-los, i ara esperem ja poder acabar-los i que la gent vegi una milloria, no?, amb aquests serveis, amb la qualitat del servei. I són temes molt complexos, llavors quan tanquem aquests pues, segurament iniciarem més, i estem estudiant també ara pues, quina distribució fem amb els diferents organismes, no?, com poden ser les comissions informatives, les juntes de govern, inclús de crear la possibilitat de poder crear alguna de nova per tal de fer més àgil i més transparent diferents tasques que es porten al plenari, no? I en aquesta línia estem ara, i imagino que el proper mes ho podem ja ho podrem portar al, al plenari i ja et dic, per tal de que sigui un mandat, encara que sigui en majoria, aportant constructivament i positivament propostes de la resta d'equips de govern. Ara també si veiem que aquests inputs que ens arriben són negatius o són destructius, doncs lògicament costarà més, no, aquesta comunicació. Però de fet he de destacar que, per exemple, amb Junts per Catalunya hem tingut una molt bona comunicació i de fet la reunió que vam fer abans del ple d'investidura va anar molt bé, una confiança i una molt bona relació amb el portaveu, amb el Josep Maria Franquès, i esperem pues, que amb el grup d'Esquerra Republicana pues, sigui el mateix. No? Aquesta és la nostra intenció.
A la Junta de Govern, no sé si això ja està tancat, però no sé si hi ha la possibilitat, com es va fer en l'últim mandat, de que un grup que no està dintre de l'equip de govern pugui formar part, un representant d'algun grup que està a l'oposició pugui formar part d'aquesta Junta de Govern?
Ho estem estudiant i el més probable és que sí, és que tinguem gent de l'oposició dintre o bé de la Junta de Govern o bé d'altres organismes que podem crear per tal de fer-ho més àgil, i jo crec que al ple del pròxim ple de l'inici de juliol ho podrem explicar i si definitivament arriba a bon port, pues, fer-ho.
Bé, anem a parlar del que és la composició del nou cartipàs municipal, perquè també aquesta setmana, tot just aquest dimecres, l'alcalde signava el decret relatiu a aquesta composició del nou cartipàs per al mandat 2019-2023, en el qual s'aprovaven doncs, les delegacions als regidors i regidores. Hem de dir que hi ha 5 cares noves en aquest equip de govern i que també d'alguna manera s'amplia el nombre de regidors, i això fa que hi hagi una també major distribució de carteres. Pel que fa als regidors que continuen respecte al mandat anterior, hi ha una línia bastant continuista respecte a les carteres que assumeixen, un petit canvi important, però bé, en línies generals diríem que és bastant continuista. Com expliquem aquesta distribució que s'ha fet de les àrees de govern, alcalde?
Bueno, la idea ha sigut els regidors que ja tenien l'experiència de govern, que han anat també aquest mandat, pues, que continuéssim amb les carteres que més èxit han tingut en la seva persona, diguéssim, i els nous pues, que entressin en carteres més concretes, més específiques, per tal de poder profunditzar encara més amb aquestes carteres, no? Com per exemple poden ser la cartera de recursos humans o de joventut, o la cartera d'esports, no? Que portarà el Jordi, o altre, el tema de mobilitat i protecció civil, que són temes que encara es pot explorar molt més i treballar molt més, pues, que només ho porti un regidor concret per tal de profunditzar encara més. Això ens facilita, no? Tindrà nous regidors al plenari, facilita això, no? Ens facilitarà que cada regidor pugui profunditzar més en cada àrea i aconseguir pues, més èxits, no? En els diferents àmbits. Per tant, crec que aquests 4 anys encara la gent veurà una millora molt més profunda respecte als 4 anys anteriors, no? Tot el que portem al nostre programa, totes les idees que tenim, si totes les aconseguim fer aquests 4 anys, jo crec que Constantí millorarà exponencialment. Així que contents, i esperem això, no? Continuar amb la mateixa línia de treball, d'humilitat, de fer treball de formigueta, d'anar picant pedra amb els assumptes que són més complicats, com poden ser el de l'església, per exemple, però jo soc molt optimista, igual que jo la resta de regidors, i molt il·lusionats, no?, per aquest nou mandat que tenim per davant.
També aquesta setmana, el dimarts, es feia un ple extraordinari i urgent en el que s'aprovava el règim de dedicació dels càrrecs electes, que també fixava la retribució dels representants del consistori. Aquest sempre és un tema complex, perquè segons qui ho explica o com s'explica, doncs a vegades suscita males interpretacions. En aquest cas hem de dir que la proposta que s'aprovava, doncs l'alcalde, que tindrà un règim de dedicació exclusiva, percebrà una retribució de 36.000 euros bruts en 14 pagues. Hi ha 3 regidors amb dedicacions parcials al 60% i 5 regidors que tindran també dedicacions parcials al 40%. També hi ha hagut canvi en el règim d'assistències, no? La retribució dels regidors de l'oposició per assistència al ple passa a ser de 200 euros per sessió. Hi ha hagut una sèrie de variacions. Això sempre, com dèiem, hi ha una certa polèmica, perquè un grup de l'oposició a les xarxes socials l'altre dia feia una mena de crítica, no?, al fet de que la primera mesura aprovada abans del cartipàs fos aquesta. Sí. No sé què n'ha de dir al respecte, alcalde.
Bueno, el cartipàs sempre, jo no sé si és que desconeixen el funcionament, no?, però bueno, han estat al govern. El cartipàs s'aprova sempre per via decret d'alcaldia. i la proposta de les dedicacions sí que s'aprova a través de plenari. Jo sí que m'agradaria pues, agrair no, al Josep Maria Franquès de Junts per Constantí perquè va dir una frase que em va agradar molt. No? I és que va dir que el treball ben fet i la gent que treballa pues, ha d'estar ben remunerat, lògicament. I concordem perfectament amb aquesta frase no? I li hem d'agrair la seva sinceritat, no? Perquè segurament el grup d'Esquerra pensa el mateix però no ho diu en públic. No? Nosaltres vam fer, amb el tema de les dedicacions, nosaltres amb l'interventor, que és qui porta l'habilitat estatal que porta el tema econòmic de l'Ajuntament, sempre fem, quan aprovem el compte general de l'Ajuntament, un comparatiu amb municipis similars al nostre. No? I en aquest cas són Altafulla, l'Arbós, Montblanc, Roda de Barà, l'Ametlla de Mar, la Canonja i la Selva. Municipis similars doncs, en població, en pressupost, que siguin una mica similars a Constantí. Vam fer aquesta mitjana i veiem que aquesta mitjana estava molt per sobre de lo que actualment era la retribució de les càrrecs electes a Constantí. I el que hem fet, actualitzar una mica, tot i que estem molt per sota de la mitjana aquesta. O sigui que, i també remarcar no, que també, doncs, per exemple, a l'oposició també els hi pugem, lògicament, perquè també estaven per sota d'aquesta mitjana i ho pugem una mica, lògicament, perquè també fan una feina no, de fiscalització i de portar propostes i no tenim cap inconvenient, no? Tot i això estem per sota, ja els dic, entre un 15 i un 25% de la mitjana d'aquests municipis.
Bé, el tema de... Aquest era un dels temes que es discutia aquesta setmana, no? Just després d'aquest ple, l'alcalde ja ho ha explicat, també ho explicava l'altre dia, en el nostre informatiu podíem escoltar aquesta explicació no? que es fa doncs, en termes comparatius amb municipis similars al de Constantí. Per tant, suposo que queda bastant aclarit aquest tema. Una qüestió també, alcalde, important. Els resultats que va obtenir el Partit dels Socialistes, en aquest cas amb l'alcalde al capdavant, doncs segurament són resultats que a nivell de província de Tarragona són, no sé si dir els més exitosos, podríem també amb la Canonja, no? Sí. Seria segurament... I això m'imagino que... Doncs hem escoltat també que podria obrir-li la porta a l'alcalde a formar part de la possibilitat d'entrar a formar part d'altres organismes com poden ser la Diputació o el Consell Comarcal avalat per aquests grans resultats.
Sí, sí, sí.
No sé si hi ha alguna novetat o hi ha alguna informació al respecte.
Bueno, de moment oficial no hi ha res, que sí que s'està negociant, lògicament, perquè s'ha de pactar tant a la Diputació com al Consell Comarcal i són negociacions de moment entre tots els grups, no? Ja dic, de Diputació i de Consell Comarcal. Però encara no s'ha arribat a aquest acord. Jo crec que aproximadament la setmana que ve o en 10 dies sí que sabrà ja quin pacte es farà, si nosaltres estarem al govern o no i ja quines persones seran les que hauran de desenvolupar aquesta tasca. Jo el que sí que he de dir és que estic immensament feliç perquè he rebut felicitacions des de Barcelona fins a la Moncloa, no? De truquin de la Moncloa, doncs dius, home, doncs algú ho haurem fet bé, no?, aquests 4 anys. I molt feliç per això, no? Perquè la gent ha reconegut la feina i perquè inclús doncs, gent de la política a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya doncs, així ho han reconegut, no? ens ho han reconegut. I com sempre dic, doncs, els hi dic, no? Que no és una felicitació per mi, sinó per tot l'equip i per tots els treballadors també de l'Ajuntament, que lògicament s'han deixat la pell també aquests 4 anys treballant i fent una tasca espectacular. No? Sí que sóc el cap visible, no? Per lo bo i per lo dolent, però és una feina de tothom. I jo trasllado des d'aquí el meu agraïment i la meva felicitació també a tots els treballadors també en aquesta casa, Constantí Ràdio, i res, pues, continuo amb aquesta mateixa línia i pel que em comentaves d'altres institucions, pues, jo mai ho he demanat, no? Mai ho he demanat perquè per mi ser alcalde de Constantí és el màxim que puc ser, no? com a veí d'aquí del poble. Si el partit a nivell provincial ens ho requereix o ens ho ofereix, però lògicament parlaríem, no? Parlaríem i sempre pensant en escombrar cap a casa, diguéssim, no? Que tot el que puguem portar cap positiu cap a Constantí, pues que vingui. Però no és una cosa que ni que m'obsessioni ni que em preocupi, eh? Nosaltres ja et dic, ja hem començat, hem posat en marxa ja la maquinària, l'engranatge de l'Ajuntament per tal dels projectes que portem executar-los i aquesta és la nostra prioritat.
Anirem acabant, alcalde. Una de les qüestions que ja va deixar clares tant en la campanya com també en el discurs d'investidura és que les línies bàsiques de l'acció de govern tornaran a ser les polítiques d'acció social i estar al costat de les persones i les famílies que més ho necessiten. Aquesta ha estat segurament també una de les qüestions que van que més han repetit al llarg d'aquests 4 anys i que també durant la campanya van fixar com l'eix central d'aquesta política.
Sí, a veure, aquí a Constantí s'ha millorat molt, s'ha reduït l'atur, s'ha millorat la renta per càpita a Constantí, s'ha avançat molt aquests 4 anys, però encara som conscients que queda moltíssim per fer i encara hi ha moltes famílies que estan patint, encara hi ha molt treball que es crea nou, però que encara és molt precari i encara som conscients que hi ha moltíssima feina per fer i creiem que la gent que pitjor ho està passant pues és els que si els ha d'ajudar, no només del dels serveis socials, sinó també en polítiques pues, com poden ser una piscina coberta. Una piscina coberta no és només un tema esportiu, també és una millora per la gent gran, també és una millora per joves dels col·les i és una eina també de cohesió social del municipi. Per això estarem en aquesta línia d'ajuda al més dèbil, sense deixar de banda, lògicament, a tota la població, no? Pensin com pensin, ens hagin votat o no, o visquin on visquin.
Acabo perquè hi ha una qüestió també que doncs, hem conegut fa pocs dies, que és la resolució final de com ha acabat el tema dels pressupostos participatius, perquè hi va haver tot aquest procés, aquestes diferents fases del procés dels pressupostos participatius, que era una de les novetats incloses en els pressupostos del 2019 de l'Ajuntament, i hem conegut quina ha estat finalment la proposta guanyadora on s'invertiran aquests 100.000 euros, que és aquest projecte a l'Avinguda Andorra, aquest parc infantil, aquest skate park, una pista multiesportiva, la instal·lació de bancs de fusta, i el que aquest és el projecte guanyador segons les votacions de la ciutadania a l'última fase, però l'alcalde i l'equip de govern també deixen clar que la resta de les 8 propostes restants que van arribar a l'última fase també segurament s'acabaran executant al llarg d'aquests propers 4 anys.
Sí, aquesta és la idea, que ens agradaria poder executar tota la resta de projectes. El que va guanyar, ara iniciarem ja l'encàrrec per la redacció d'un projecte tècnic i bueno, continuar amb tota la tramitació ja, no?, del concurs públic, etc. I la resta pues, intentarem fer-ho durant els 4 anys també, ja que els veïns s'han preocupat en vindre i en proposar el seu projecte, pues crec que és d'agraïment pues, executar-lo igualment, encara que no hagin sigut els primers.
Molt bé, doncs acabarem aquí aquesta entrevista avui amb l'alcalde, com dèiem, en aquest últim programa un dia més d'aquesta temporada. Agrair-li a l'alcalde Òscar Sánchez una vegada més que ens hagi volgut acompanyar. Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé, tornem a parlar properament. Ara farem aquesta aturada de l'estiu, però a partir del setembre reprendrem el fil del que és el repàs a l'actualitat municipal amb aquesta cita mensual que és el programa L'Alcalde en Directe. Alcalde, moltes gràcies. Felicitats una vegada més per aquests resultats i per aquesta nova elecció i tornem a parlar ben aviat.
Gràcies a vosaltres i bueno, que passeu tots un molt bon estiu i que tinguem notícies molt, molt bones durant aquest estiu, que estic segur que serà així.
Gràcies, alcalde, que vagi molt bé.
Fragments d'estiu, un resum dels millors moments de la temporada a Constantí Ràdio.
Aquest proper dissabte 27 de juliol i dintre dels actes previs a la Festa Major d'estiu celebrarem el 20è aniversari del Ball de Pastorets de Constantí. Serà a partir de les 12 del migdia quan s'iniciarà una cercavila pels carrers del poble amb la presència de diverses colles convidades com el Ball de Pastorets de Vilafranca, el Ball de Pastorets de Tarragona i el Ball de Pastorets de Reus, a més, evidentment, de les colles locals, el Ball de Pastorets de Constantí i el Ball de Pastorets Petit de Constantí. Un recorregut en el que es faran diversos balls de lluïment a diverses places del municipi i la celebració que finalitzarà amb una fideuà popular al pavelló poliesportiu. Avui, per parlar d'aquests 20 anys del Ball de Pastorets, ens acompanyen dues de les responsables d'aquest Ball de Pastorets. Són l'Assumpció Torrents i la Remei Tell, a qui vull saludar. Què tal? Bon dia, Assumpció i Remei. Gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
20 anys. I déu-n'hi-do la celebració que heu preparat per aquest dissabte, perquè ara que parlàvem d'aquestes colles convidades, hem de dir que són colles amb una trajectòria important, eh?
Sí, jo crec que Vilafranca i Tarragona podria els posar a dalt de tot del món dels pastorets. I entre ells també hi ha una certa rivalitat, saps? A veure qui és capaç d'aixecar-se més amb les cames. O sigui que els de Tarragona estan lluitant, vindran 16, que és moltíssim. i Vilafranca els hi fa molt de goig, o sigui, van dir que venien, fos el, per ser el que passés, que vindrien de totes, totes. I després no cal desmereixer el de Reus, que ja ens va convidar l'any passat, que és un grup més, més nou, però que també està amb el rànquing de bons.
Són colles amb, amb una trajectòria de molts anys. En el cas de Constantí, parlem d'aquests 20 anys, que també ja comença a ser una xifra prou important, Assumpció. Parlem una mica de com van ser els orígens de tot plegat.
Doncs mira, vam començar a assajar danses a la pista ara fa 20 anys. Llavors la Remei i el seu marit, que és el del grup de música, van dir, perquè no fem un ball de pastorets, perquè clar, buscàvem un ball que fos adient a la zona aquesta, no? El Tarragonès, el Penedès, vol dir el ball de pastorets i amb els pobles doncs, que ho tenen. Llavors van començar a engrescar i doncs, el vam tirar endavant.
Vam convidar els de Tarragona perquè fessin l'apadrinament, el bateig, com si diguéssim, no? I ho vam anar a estrenar a Llevaix a Sencelles. Penso que sí, vam anar sí. També, vam fer pujada com en Cercavila des de Sencelles
sí.
I van anar al grup de Tarragona que ens va padrinar i nosaltres, penso que vam néixer allí baix.
I diries, i parlo de memòria, que fa 10 anys també, amb el desè aniversari, també vau fer alguna celebració a Sencelles amb el ball de pastorets?
Sí.
Sí, sí. La celebració del patrimoni de Sencelles, sí, patrimoni sí, de la humanitat, coincidir. Vam coincidir també. Sí, sí.
Aquí he tingut sí. Aquí un... un exercici de memòria sí. Important.
Bé,
però,
el ball de, sí, el ball de pastorets hi ha el de Tarragona, l'Oriol i el Jordi Nicolau, sí. I havien estat ballant molts anys, per això també ah. Ens van apadrinar ells, que els vam donar un saquet de ballanes a cada un d'ells que ballaven, no, Assumpció?
Sí, sí, sí.
Ara ho comentava l'Assumpció, no? Que aquest és un ball típic del, del camp de Tarragona i també del, del Penedès. Com definiríeu, el, per la gent que desconeix què és el ball de pastorets, quines són les característiques més importants i quin és el tret diferencial, l'Assumpció, d'aquest ball?
Mira, jo començaria per ser molt engrescador. Vull dir, els nanos que comencen a ballar ball de pastorets ho continuen fent i t'ho demanen. Vull dir, els més petits estan esperant quan podran ballar ball de pastorets. Vol dir, és un ball molt àgil, de força, aquí poden ballar tants nens com nenes, vol dir, és, no sé, però vol dir, molt engrescador, comencem per aquí. I després, doncs, fa molt de goig i clar, picar el bastó, vol dir, fa molta il·lusió. com més alts fan els salts i més bé piquen, clar, més bonic queda, queda la d'això. I llavors, sí. Clar, teníem a la Remei, amb la, clar, els músics aquí és adientíssim, vull dir, clar, ens va anar molt bé. Ens va anar
perquè
molt
podem
bé.
Assajar amb la música en directe,
clar.
I això els va bé.
Clar.
Jo diria que, clar, el fet de picar amb bastons, i cada vegada intenten picar més fort, els atrau moltíssim. Després la bota, no? Quan fem,
sí, fer la bota, aixecar el nano.
Un nen o nena petitets cap dalt, això agrada molt també als pares, sí, i a les sí. Àvies, i entre ells.
Fa molt festa major, trobo. Fa molt festa major.
Aquest és un element típic dels seguicis populars, però crec que cada població té com unes peculiaritats, perquè he vist que en altres poblacions és com un ball parlat, no? El ball dels pastorets.
Sí, sí, però en altres no m'he introduït.
Bueno, però
clar,
en un futur hem parlat de que ho podríem fer. És un ball parlat, sí, per exemple, a Tarragona i a Vilafranca també, eh? El que passa que un ball parlat té més sentit quan ho fas amb la Cercavila, que ho podríem fer, no, Assumpció?
Sí,
el que passa que amb aquesta trobada doncs no ens ho hem plantejat encara.
Ara parlarem del que serà la jornada de dissabte, perquè com hem dit doncs hi ha colles convidades i parlarem del recorregut, parlarem d'on es faran els balls de lluïment, però també vull parlar de com ha evolucionat el ball de pastorets a Constantí, perquè en 20 anys m'imagino que hi ha hagut diverses generacions de joves constantinencs i constantinenques que han anat formant part de la colla, però d'entrada també dic que aquest dissabte hi haurà el ball de pastorets gran d'alguna manera i el petit, eh? De quines edats estem parlant a dia d'avui que abarca el ball de pastorets de Constantí?
Començaria poder uns 5 anys, és això, poder, no? Els petits?
Sí, sí.
4-5 anys, sí, bueno, sí, els clar. Més petits són els que pugen a dalt, els rabadats, que es diuen, saps? I una cosa que passa aquí a Constantí, que ens agradaria que això ja no continués així, és que en pic entren a l'institut els nens i nenes, ja es troben que ells són més grans i que no han de fer balls amb els petits. I llavors ja no, generalment ho van deixant tots. I clar, amb les trobades que hi ha per aquestes comarques, són entre gent gran. Nosaltres ja ho veus, que venen els grans de Vilafranca, els grans de Reus, els grans de Tarragona, i a ells ni s'ho planteixen portar els petits. És a dir, que nosaltres, si no tenim un grup grans, no podrem anar amb altres trobades, pràcticament. Perquè l'any passat amb Reus tot eren pràcticament grans. Nosaltres érem els pocs, que els únics que eren petits. No? I aquest any la sorpresa és que de petits fem un grup de 8 nens i nenes que ballen, i dels grans i en tenim 12, vull dir que, i ens trobem 3 dies a la setmana que portem assajant. Ja portem 3 setmanes així assajant.
Els antics balladors també,
són
antics
important,
balladors.
Això és important, que vindrà gent que ha format part d'aquests 20 anys.
Sí. Durant els 20 anys la Remei no ho ha deixat mai. Jo vaig estar en una època que no vaig per altres coses, i llavors la Remei aquests 20 anys ha continuat i hem passat diverses generacions, bueno, diversos grups, no?
Sí.
I ara doncs, hem anat recollint, hem donat veus, qui volgués apuntar, si qui volgués ballar, i la resposta ha estat bona.
Sí, i ells diuen, pot venir el meu company, sí, doncs que la millor està a Tarragona, però viu amb mi, que estem aquí a Constantí. Un altre, puc portar una amiga meva que es mor de ganes de ballar pastorets? I tenim 2 o 3 incorporacions que no havien ballat mai i que es moren de ganes. I els assajos van molt bé, que cada dia que assagem volen fer coses noves, i vol dir que ahir vam haver de parar una miqueta el tren, el ritme, perquè, escolta, a veure, el que tenim de coses noves, fem-ho més profundament, perquè si cada dia ells volen fer coses noves per acostar-se amb aquests que vindran, dic, no arribarem enlloc, perquè és aquesta setmana.
Per tant, aquest dissabte. El nivell d'exigència serà una mica més elevat, sobretot tenint en compte les colles que venen.
Però potser que alguna cosa acabi d'arrullar, però bueno, també això forma part de l'activitat, vull dir, és fantàstic veure'ls arribar, és a dir, el futbol, i més ben també joves a veure com que estan per allí tombant amb els gossos o el que sigui, i es queda gent allí a mirar com estan ballant. Això fa molt de goig, i són grans, i són xerits, i més és molt cansat, perquè em faltava un, i me vaig posar jo a 2 balls i em vaig cansar, dic, segur que he perdut no sé quants quilos, vull dir, una cosa anterior.
Parlem del dissabte, perquè, com dèiem, a les 12 del migdia s'iniciarà aquesta cercavila. Parlem del recorregut, perquè hem dit que hi haurà diversos balls de lluïment. Expliquem també com anirà tot plegat, perquè el ball de lluïment és, sens dubte, el moment àlgid, no, del que és la celebració i la posada en escena del ball de pastorets. Expliquem en quines places es faran aquests balls de lluïment i quin serà el recorregut que seguireu, Assumpció.
No sé si em dic que és un ball ideal de cercavila, perquè es pot ballar tota l'estona pel carrer, diferents evolucions, no? Però llavors és un ball que pot lluir molt pel carrer, no és que hàgim d'arribar a una plaça i ballar, sinó que podem anar fent tot el recorregut diferents sí, actuacions, no? Llavors comencem per la plaça de la Generalitat, no? Anirem pujant pel 11 de setembre a la plaça de les Escoles Velles. Esperem que no faci tant de calor. Perquè en aquesta hora. Després anirem posant carrer Major fins a la plaça de l'Església. Allí farem la fotografia, doncs, de conjunta.
A les escales.
I després farem un ball conjunt de tots, si és que ens sortim.
Tirant carrer Major.
Tirant carrer Major, sí.
El bo d'aquest ball és que té 3 parts, no? I llavors pel carrer podem fer, per exemple, només la segona part mentre estan pujant. El carrer Major igualment, podem fer millor la tercera part, que és la de la bota, que agrada. És a dir, que és un ball que es pot separar en 3 parts diferents, i la més vistosa és la primera, perquè es donen aquests cops de bastó tan forts. Vull dir, no pel carrer ho fem tot, sinó que diem, aquí farem la tercera part, que en diem nosaltres la bota. Ara aquí farem, doncs, els ponts. Ponts és quan passen per sota de tots els bastons, que això per tirar carrer amunt també ja és bonic. I el ball sencer és quan se fa el lluïment, saps? Sí. Quan se fan totes 3 parts seguides.
Per tant, 3 balls de lluïment a la plaça de la Generalitat, a les escoles i a la plaça de l'Església. El que comentàvem abans del fet de les similituds i les diferències que hi ha entre els diferents balls de pastorets, a nivell de vestuari, per exemple, hi ha molta diferència o hi ha un mateix patró que guia totes les colles, o com funciona aquest tema?
Bé, uns elements que han de ser comuns, com són la faixa, el bastó, que és aquest bastó de palla amb una cinteta del color,
marrot, sí.
I després els picarols que han de portar a la bota, no? Que porten 10 dies cosint l'Assumpció, la Fàtima, la Teresita...
Preguntava per l'uniforme, perquè sé que hi ha també molta feina darrere d'això.
Sí, molta feina. Sí.
Jo dia Assumpció, sí, no has baixat el concert que es feia allà. Tu, però si estàvem cosint
els picarols... 6 persones cosint, clar. Sí, hem hagut d'activar una miqueta. El vestuari dels petits ja el tenim, però clar, dels grans, doncs...
S'ha hagut de fer tot nou.
S'ha hagut de fer tot nou,
sí.
Bueno, van pantalons blancs i camisa blanca, això és... Sí. Segur, i el barret, la faixeta, i depèn del poble, doncs porten una armilla que pot ser granatosa, pot ser blava, la nostra és blava,
tenim blava,
pot ser de color cru, van un verd com d'oli els de Reus, depèn.
Bé, el que sí que comentàveu abans, aquest tema del relleu generacional, no? Que és una cosa que és bastant extensa amb les diferents entitats i les associacions que esteu dedicant-vos a això de la cultura popular, no? És un d'aquests mals que s'arrosseguen i que en aquest cas doncs, tampoc és una excepció. Però aquest dissabte, per cert, doncs, també heu dit que hi ha molta gent implicada, gent que no són tan nens ja, que ja tenen una certa edat i que també volen formar part d'aquesta celebració. Parlem d'això, però també hem de parlar que d'uns anys ençà hi ha hagut com una recuperació de la cultura popular aquí a Constantí. No? Mm. Això també és un valor que cal posar damunt de la taula i que cal destacar.
Sí. Com ha dit l'Assumpció, va començar ella amb uns balls, no? Que es feien allà al casino, es feia al davant del casino i prou. Llavors va ser el Josep Maria que va dir, per què no portem un ball a una cercavila? Comencem una cercavila en aquest poble. I es va començar amb el ball de Pastorets. Mm-hmm. O sigui, és el primer ball que va formar la cercavila a l'època de la Festa Major. Perquè els gegants existien, però no volien anar, saps? A la sortida de missa, ni volien pertànyer a la cercavila. I després s'hi van anar a afegir un altre ball, vam afegir-hi el ball del Patatuf, no? Mm-hmm. I últimament hem afegit el ball de Cavallets, i també hi va el ball de Gitanes, algun any sí, algun any no. Sí. Vull dir, si hi ha una arbefalla, hi ha gent que es van incorporant.
Sí, es va costar molt per d'engegar, la cercavila. No es veia massa clar.
I que ara podia servir de replantejar, perquè també... Ara perquè tenim l'església així, no? Sí. Però que s'esperessin tota la gent amb aquell sol a l'església. Abans hi havia un ball que era només el de Pastorets, però ara que n'hi ha 6 o 7, clar, s'han d'estar allà esperant molta estona i penso que és una miqueta pesat.
Sí, perquè ara parlem ja d'un seguici que ha anat creixent, no?
És tan gran.
Cada vegada més gran i amb la incorporació de moltes colles.
I els lluïments d'un per un, clar, això fa que se retraci tot molt, no? Fa coincidir amb el pregó mateix, llavors sempre ens donen que correm pressa, no?
Sí.
Bé, el Ball de Pastorets, que és sens dubte doncs, un dels emblemes d'aquest seguici popular a Constantí, que ha anat creixent, que s'ha anat fent gran i que ara doncs, té un recorregut molt important, podrem veure també d'aquí pocs dies amb la Festa Major. Pel que fa al futur, com ho veieu això del futur dels balls de cercavila en general i en particular del Ball de Pastorets, ara que tenim 20 anys, com deia Serrat?
A veure, jo ja, de veritat, potser em toca retirar a mi també, clar, i porto 20 anys i clar...
No, però això no ha de ser...
Però clar, jo hi crec molt i lluitant molt i veig que ara que està tot engegat, doncs clar, s'ha de continuar, vull dir, buscar gent. A veure, hi ha moltes mares engrescades també, això, que ajuden molt també, eh? Llavors, el que diu la Remei, llàstima que després el fes més grans no volguessin seguir, perquè tots aquests balls que vindran de fora són nois grans i nois casats i nois que volen continuar. I clar, llavors això seria el bonic, però aquí al poble no sé què passa.
Jo penso que el fet que hi hagi el grup de grans
sí,
ara, que sortiran,
jo crec, sí,
que els motivarà
jo crec
moltíssim
això.
A fer aquest pas, que entre els 12 anys i els 16 potser s'ho pensaran, però els 16 ja desitjaran entrar amb aquests grans, que per altra banda doncs, ja desitgen anar a Montblanc a ballar, aquest ball de Pastorets Grans de Constantí,
que
Reus anant als grans. Jo penso que hem tingut molta sort que hagin respost uns quants.
Jo crec que aquests 20 anys que hem treballat tant ara dona fruit, almenys aquests grans. Jo estic molt contenta, de veritat, quan m'expliques els assajos com van i que la gent... Bueno, estan engrescadíssims i això dona ales.
I amb una enxaneta que s'aixa a casa seva cada dia, perquè ha de pujar...
Enxaneta serà...
Sense que l'agafi ningú les cames, ella sola, i més els grans la pugen fins dalt de tot.
Sí, serà un espectacle.
Els veiem molt il·lusionats, eh?
És important aquesta il·lusió que destaqueu i també, ara ho explicava l'Assumpció, a veure com la implicació de les famílies, no? de moltes mares i pares que també estan molt implicats amb que això funcioni, no? I amb que... pugui tirar endavant.
Jo volia dir que un dels problemes que ens estem trobant són els tocadors, perquè 5 grups de pastorets no hi ha per aquí 5 músics que toquen flabiol i un altre...
Perquè això de la banda que acompanyeu al ball, també estaria bé que ho expliquessis, Remei, perquè també són uns instruments concrets els que acompanyen el ball de pastorets.
Els pastorets només poden estar acompanyats per la mitja cobla. Mitja cobla vol dir una persona que toca el flabiol i el tamborí i una altra persona que toca el sac de gemecs. Això és la mitja cobla. Llavors, no n'hi ha tantes, a nivell de Catalunya, que més a més sàpiguen tocar amb fluïdesa aquest ball. Mm. Llavors, he tingut problemes, sort que m'han donat un cop de mà i tal, que vinguin cinc grupets que ho facin. I, per exemple, altres balls, com són el patatuf, o com poden ser gitanes, ja són les gralles. És a dir, hi ha un protocol de cultura tradicional que això ho està molt estipulat. És a dir, gralles són per aquesta formació i la mitja cobla és per una altra. O cobla entera, que és allò, hi poses una trompa i poses una tarota i són els balls de valencians, per exemple, saps? O el bestiari, generalment s'acostuma al bestiari de festa major amb una banda o una xaranga.
Mm-hmm. Abans explicàveu que també, a banda del que és el seguici de Constantí, també heu o participeu o participareu en altres trobades de ball de pastorets a altres poblacions.
Sí, no, hem estat a Salou, a Reus, sí. Però clar, els petits també és una miqueta més difícil, també.
Pràcticament no hi ha trobades de petits.
Sí, de petits, sí.
Mm-hmm. Ara esperem que amb els grans ja anem ara.
Podeu anar-hi amb els grans, esperem. Bé, recordeu, aquest dissabte, a partir de les 12 del migdia, aquesta celebració, aquesta gran celebració que s'ha organitzat amb motiu d'aquest 20è aniversari del Ball de Pastorets de Constantí, amb totes aquestes colles convidades, el bo i millor d'aquests balls de pastorets de les comarques de Tarragona i el Penedès, amb els pastorets de Vilafranca, el Ball de Pastorets de Tarragona i també al Ball de Pastorets de Reus, i amb l'oportunitat també de gaudir de les colles locals, el Ball de Pastorets gran de Constantí, també el Ball de Pastorets petit. La jornada també, diem-ho, que finalitzarà amb una fideuà popular, que també doncs, això fa germanor, també serà una cloenda important de la jornada festiva.
Sí, sí. Al final arreplegarem bastanta gent, serem força colla, al poliesportiu, farem una fideuà i després una miqueta d'intercanvi de regals i de comentar amb les altres colles.
Sí. Esperem, sí. I ja sense... val a dir sí. Que el pavelló ens posarà uns vestidors i uns camerinos, que això és d'agrair. Sí. Això no passa generalment quan vas a fora. I amb el dia que farà també podran gaudir de les dutxes quan acabin, penso que menys que això.
Amb la calor s'agrairà, això de que es puguin utilitzar les dutxes. Recordeu, dissabte 27 de juliol, amb aquest 20è aniversari i ja sense gaire temps de descans també... Festa major, vull dir que d'aquí una setmana torneu a estar en dansa, i mai millor dit,
Sí, la Cercavila i l'Anna d'Ofici.
Sí. I sortim concretament amb pastorets amb els grans, els entremitjos faran...
Els cavallets, bastons, sí, i patatofos.
Ball de bastons,
sí.
I el ball de cavallets, aquests cavallets
sí,
petits.
Sí, una colla.
Doncs avui amb l'Assumpció i la Remei, que són dues de les persones que més han treballat i més treballen per mantenir viva la cultura popular aquí a Constantí. Hem parlat d'aquest 20è aniversari. Elles, d'alguna manera, doncs, són la imatge del que és aquesta feina que hi ha al darrere de 20 anys de trajectòria d'una entitat que es dedica a la cultura popular, que a vegades doncs, és complicat això de mantenir aquests elements de la cultura popular. Mm. Però que aquí a Constantí, gràcies, entre d'altres, a la tasca que fan... la Remei i l'Assumpció doncs, ha revifat, com dèiem, al llarg d'aquests últims anys, i aquí també doncs, mencionar gent com la Colla Coca, gent com...
I tant.
Com sí. Tants altres, el Ball de Diables que també...
Sí. L'Esbar també.
L'Esbar d'en Saire, etcètera.
Que... Jo penso que ja som molta gent que estem fent cultura tradicional i que valdria la pena que poséssim una miqueta...
d'ordre.
Sí, un protocol.
Jo ja fa 4 anys
que ho estic demanant a l'Ajuntament, hi ha un protocol de que no pot ser que qualsevol que vulgui fer un ball, doncs el presenti, sinó que hi ha també una llista de balls possibles per entrar i revisar. Sí.
Doncs a veure si es posa fil a l'agulla amb aquest protocol, ara que això comença a fer-se gran, això dels elements del seguici de la cultura popular a Constantí. Assumpció Torrents i Remei Tell, moltíssimes gràcies a totes dues i moltes felicitats per aquests 20 anys de Ball de Pastorets.
Gràcies a vosaltres i enhorabona també per els 20 anys.
Sí, celebrem
els
20
anys. Sí, i tant.
Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest dissabte.
Gràcies.
Aquest juliol us oferim l'espai Fragments d'Estiu, amb un resum dels millors moments de la temporada a Constantí Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.